Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dilluns de cues. Demostració que el govern central, que té recursos per planificar, distribuir i executar serveis, li ha guanyat a la improvisació i la cessió de les seves obligacions. A Catalunya el poder és del PSC i els alcaldes socialistes de les principals capitals catalanes no criticaran ni de bon tros el que faci malament el govern de Pedro Sánchez. Subordinació obliga. Però són els ajuntaments i, per tant, els impostos locals els que han de desviar recursos, ampliar personal, habilitar espais, perquè els que han fet la normativa de la regulació extraordinària, és a dir, el govern central, doncs no s'han quedat amb la paraula extraordinària, sinó en la ordinària, i no han planificat absolutament res. I això que la xifra és espectacular. Conseqüència, caos i nervis en algunes cues. Bon migdia, sóc Sergi Tor, cues a la Farga de l'Hospitalet, a Salt, a Lleida, a les oficines municipals a causa de l'informe de vulnerabilitat i l'informe d'empadronament, és a dir, documents necessaris que han d'aportar per la regulació extraordinària d'estrangers. Perquè aquest matí ha començat també de manera presencial, amb cita prèvia, la presentació de la documentació. És l'últim tràmit. Una vegada presentat, l'administració central té 3 mesos per respondre a la sol·licitud. A Catalunya s'esperen 130.000 regulacions de les 500.000 que hi haurà a tot Espanya. Hores d'ara hi ha 500 d'oficines de correus a Catalunya per fer els tràmits d'estrangeria relatius amb aquesta regulació extraordinària d'immigrants. Les oficines es troben a les capitals de província, Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, i a les ciutats de més de 50.000 habitants. A la ciutat de Barcelona hi ha 13 oficines de correus i estan majoritàriament obertes tot el dia amb 2 finestretes. També estan habilitades les oficines de la Seguretat Social per a aquest tràmit. Marxem cap a una d'elles, concretament la del carrer Aragó de Barcelona. Com ha anat aquest matí? Guillem Castro, bon migdia.
Bona tarda, Sergi. Doncs, com bé dius, hem estat a l'oficina de correus del carrer Letamendi, encara que no estava gaire transitada. On sí hem trobat una mica de cua ha estat a l'oficina d'atenció al ciutadà, on hem pogut parlar amb algunes de les persones que estaven esperant. Com us podeu imaginar, la regularització administrativa suposa un canvi transcendental en la vida de milers de persones que busquen una vida digna. Una de les beneficiades és l'Anna Jèssica, que fa 4 anys i mig que viu a la capital catalana i per ella aconseguir els papers significaria l'inici d'una nova vida.
¿Y qué supone para vosotros esta regularización?
Bueno, toda la vida. Poder trabajar, poder tener el privilegio de me quedar dolente, de poder, sabes, respirar más tranquila y poder estudiar, poder conseguir pensar en un futuro.
La Giselle porta només 7 mesos a la ciutat. En un context on el cost de la vida no s'atura, la seva prioritat és l'estabilitat econòmica.
Sí, claro, porque la vida aquí es cara y es mejor poder tener un ingreso que no poder trabajar del todo.
En Jorge Luis, amb 8 mesos de residència, veu en la regularització una clau que obre totes les portes bàsiques, des de la salut fins a la tranquil·litat d'anar a veure la seva família al seu país natal.
Como te he dicho, pues los abre las posibilidades a muchas cosas, a salud, trabajo, vivienda y pues poder retornar a nuestro país, regresar a trabajar, ver a nuestra familia, tener una mejor calidad de vida aquí.
Finalment, en Juan, que el proper 7 de maig complirà el seu primer any a Barcelona, ens parla de la barrera invisible que suposa no tenir documentació a l'hora de buscar feina.
Voy a cumplir un año aquí en Barcelona, el 7 de mayo.
¿Y qué supone para ustedes esta regularización?
Pues más beneficios, creo, más que todo por el tema del trabajo. Por eso, porque la mayoría no quieren contratar a gente ilegal y ya con papeles uno puede trabajar.
Ja ho veu, Sergi. 4 testimonis, 4 realitats i un objectiu comú. Una millor qualitat de vida.
Gràcies, Guillem. Aquest és l'ambient que hi ha, en aquest cas, no en una oficina de correus, que no hi ha anat tampoc gaire gent, com molt bé ens ha explicat el Guillem del carrer Letamendi, però sí en una oficina habilitada de Seguretat Social. Reconec que també el tràmit se pot fer per via telemàtica. Aquest es va iniciar el passat dijous. Per tant, hi ha aquests dos sistemes, la via telemàtica directament, amb la pàgina web del Ministeri, o bé la manera presencial a les oficines de correus o també de la Seguretat Social. Per fer-ho de manera presencial s'ha de trucar al 060 i demanar cita prèvia. Per aquest motiu, amb aquests apunts no hi ha les cues que sí que s'estan registrant a les oficines municipals, tot i que ja són molts els ajuntaments que estan utilitzant la via de la cita prèvia o bé donar 150 números diaris per evitar doncs aquestes cues que inevitablement provoquen sempre molts nervis. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Dilluns d'abril de bon temps, màximes entre 22 i 27 graus. En algun punt de l'interior de Catalunya es tornaran a fregar els 30 graus. A la tarda canvi especialment a les comarques del centre i del nord de Catalunya, cel ennuvolat i ruixats que poden anar acompanyats de calamarsa molt local. Demà temps estable i els ruixats a la tarda quedaran únicament restringits a la zona del Pirineu. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Tarragona 19 graus, Barcelona 20, Girona 24 i Lleida 27. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara 12 graus positius. Anem cap al trànsit, com s'està circulant hores d'ara per les carreteres catalanes. Fina Araca, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista P7 a l'altura de l'Ametlla de Mar, on hi ha un accident que talla un carril a la calçada en sentit nord, en sentit Tarragona, i la incidència provoca en aquests moments 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de l'Ampolla. També destaquem circulació intensa als principals accessos a Barcelona, a l'autopista P7 a Barberà del Vallès en sentit nord i a la C58 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Unes obres a la C31 al Prat de Llobregat també provoquen circulació intensa entre l'Hospitalet i el Prat, on hi ha també un carril tallat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El mercat de lloguer a Catalunya registra una caiguda molt significativa del saldo de nous habitatges, amb un descens del 87% en l'últim any. A la ciutat de Barcelona es constata un desequilibri molt acusat entre el lloguer de temporada i el lloguer habitual. Atenció amb aquesta xifra. Per cada 183 habitatges de temporada que surten al mercat, únicament n'entra un de lloguer habitual. Conseqüència, doncs que no hi ha oferta. El gerent de la Cambra de Propietat Urbana, Òscar Gorgues, ho té clar al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Únicament pots arribar a tenir la possibilitat de llogar un immoble a Barcelona si tens un contacte, ja sigui un familiar o un amic.
És molt difícil, només a veure qui no té un contacte, que no li surt un pis de lloguer doncs, per boca a orella, per contactes, per coneguts, doncs si ha d'anar al mercat, ha d'anar a les agències, ho té realment molt difícil perquè hi ha cues d'espera a totes les agències i, a més, si ho busques per internet, com no hi ha oferta, és molt difícil trobar-ho, no?
Barcelona, com la gran majoria de ciutats de Catalunya, són atencionades, és a dir, no hi ha l'increment a banda de l'IPC del topall de preus de lloguer. Amb les últimes dades oficials d'aquest març del 2026, un apartament a mitjà a la capital catalana, el cost seu mitjà mensual ronda entre els 1.550 i els 1.650 euros més per a un pis d'un dormitori. Òscar Gorgues explica que la estabilització del preu és perquè ja aquest no pot pujar més.
El ritme de creixement dels preus dels últims anys s'ha aturat, això sí que s'ha de reconèixer, que aquesta política ha fet que s'estabilitzi, però també és cert que potser sense aquesta política també hagués passat això, perquè els preus ja estan al nivell en què és prou alts com perquè sigui difícil que continuïn pujant.
Per tant, queda clar que per llogar un pis sol hi ha dues opcions: cartera i contactes privats. L'altra conseqüència és el que vam parlar la setmana passada, el creixement espectacular de les ciutats mitjanes. Ja no pots viure a Barcelona, marxes cada cop més lluny. Per exemple, parlem Calafell, amb aquest increment del 32% de la seva població en l'última dècada. Canviant d'arguments informatius, Polèmica educativa de primer ordre. Les proves diagnòstiques de segon d'ESO han encès les crítiques d'una part del professorat després que enguany els alumnes no hagin fet a cap exercici d'escriptura en les proves de llengua. És a dir, s'estan avaluant competències lingüístiques sense demanar als estudiants que escriguin. Una decisió que molts docents consideren incomprensible i que reobre el debat sobre el nivell d'exigència a Catalunya del sistema educatiu. N'hem parlat amb el portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, Andreu Navarra. Què ens ha dit Yolanda Canales?
Les proves diagnòstiques de segon d'ESO han tornat a situar el debat educatiu, o millor dit, el debat sobre el nivell educatiu, al centre. El motiu? Doncs l'absència d'una prova escrita en llengua, una de les competències bàsiques que precisament s'hauria d'avaluar en aquest tipus d'exàmens. El portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, Andreu Navarra, ha qüestionat obertament aquesta decisió i es pregunta com es pot valorar el nivell dels alumnes sense fer-los escriure. Lamenta, en tot cas, que es tendeixi cap a la infantilització de les proves.
Però que cada vegada té menys crèdit, també és veritat. I les famílies se n'adonen. Hi ha més reacció, no?, aquest infantilisme. Proves diagnòstiques de segon sense redacció és un disbarat.
Segons Navarra, aquest model d'avaluació aposta per formats més simples, com exercicis tancats o de resposta ràpida, i deixa de banda habilitats clau, com la redacció o l'expressió escrita. El sindicat també alerta que això no és un fet puntual, sinó part d'una tendència més àmplia dins del sistema educatiu que, diuen, rebaixa l'exigència acadèmica, i això té després una traducció en la universitat. Andreu Navarra posava aquest exemple.
El problema és que si arrenques l'escriptura, si arrenques la lectura pausada, si arrenques el pensament abstracte de la primària i a la secundària, et trobes, com em va passar a mi, em van convidar a un tribunal de tesi doctoral a la Facultat de Filologia. I les professores em deien que l'alumnat de primer de grau no era capaç de llegir un poema de 5 línies. És que jo no m'ho creia, va dir, m'esteu prenent el pèl, no pot ser. No, m'ho van confirmar, i després ho vaig poder comprovar.
Els docents critiquen que sense escriptura no es pot avaluar correctament el pensament ni la capacitat d'organitzar idees o argumentar.
Cada data té el seu propi projecte vital. I ara tenim també una sobreabundància d'estudis que ens fan conèixer una mica el comportament d'una societat. Atenció, amb aquest estudi és extrapolable, però és curiós el seu titular. 2 de cada 3 mares de Barcelona no dormen prou bé, segons revela una enquesta de Males Madres. Com dèiem, és extrapolable, doncs, amb una mare de Girona, de Tarragona, de Lleida, de Mollerussa, de Figueres, de Reus, de qualsevol ciutat, de Sant Cugat. Quina és la causa? Doncs que hi ha una franja d'edat entre 40 a 55 anys, és evident que cada projecte vital pot ser individual, però amb una majoria de mares d'aquesta edat hi ha una pressió laboral i personal. Viuen en un estat d'alerta permanent. Per a moltes mares és l'etapa d'adolescència dels seus fills i això suposa un punt d'inflexió perquè dispara l'esgotament emocional. I a més s'ha d'afegir que en molts casos comença també l'atenció pels seus progenitors, és a dir, cap als seus pares i mares, i és una pressió d'edat. En concret, aquest sondeig mostra que el 99% de les mares afirma que la falta de conciliació és un fre també per a cuidar-se millor elles mateixes, i 8 de cada 10 mares se sent culpable quan dedica unes hores de la setmana a si mateixes, Yolanda Canales.
L'estudi posa el focus en una realitat que sovint queda amagada darrere del ritme diari de moltes famílies, el temps per cuidar-se una mateixa. N'hem parlat amb la Maite Egoscozábal, sociòloga i responsable de l'estudi, que parteix d'una idea central. Quan una dona es converteix en mare, el temps per a ella mateixa tendeix a desaparèixer o quedar relegat a un segon pla. Una situació que, segons diu la sociòloga, no és casual, sinó estructural. La Maite Egoscozábal explica que el projecte neix de l'observació de com les cures personals es van diluint amb la maternitat.
Per posar, sensibilitzar i conscienciar de la importància que té dedicar-se temps a una mateixa, no? Perquè sí que des de la comunitat de Males Madres nosaltres el que vam detectar ràpidament és que quan una dona es converteix en mare, si ja sense ser mare ja anem de bòlit, imagina't, no? Quan una dona se converteix en mare, les prioritats canvien i el temps per una mateixa passa en un segon pla, no? Passa
a zero, moltes vegades.
Sí, a zero, bàsicament.
Segons l'estudi, el problema no és només la falta de temps, sinó també la manera com es prioritzen les cures. Es tendeix a donar més pes a l'activitat física o l'alimentació, mentre es deixa de banda la salut emocional i el descans. En aquest sentit, Goscozábal defensa una visió més àmplia del benestar.
Llavors, si tu no estàs bé emocionalment, si no descanses, si no tens les relacions socials ben establertes, si tu no tens tota aquesta part, difícilment pots estar bé després preparant-te per una marató, per dir-ho així, no? Yeah. O anant al gimnàs.
Un dels punts centrals de l'estudi és el sentiment de culpa. Moltes mares, segons l'enquesta, senten que han de justificar el fet de dedicar temps a elles mateixes, ja sigui per pressió social o per la gestió constant de responsabilitats domèstiques. La sociòloga ho atribueix sobretot als estereotips de gènere i a una educació que encara pesa en les generacions actuals.
És principalment els estereotips de gènere, no? Perquè som una generació que ens hem educat, bueno, per complir amb tot allò que són els mandats de gènere, en el que la dona ha de ser la cuidadora principal, i una cosa és la part biològica que nosaltres volem estar cuidant, i nosaltres reivindiquem també això, el fet d'estar cuidant, però també hem de pensar en nosaltres mateixes, no? I en que nosaltres hem d'estar bé també per poder cuidar, no? Llavors, aquests estereotips de gènere fan que nosaltres carreguem amb aquesta motxilla.
L'estudi també apunta a la necessitat de reforçar la corresponsabilitat dins les famílies i els entorns propers com a eina clau per reduir aquesta càrrega.
I saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra al psicòleg Jaume Funes. Jaume, benvingut i bon migdia.
Encantat, bon migdia.
Estem sobtats per aquest estudi. Dos de cada tres mares de Barcelona no dormen bé i tenen un estat d'alerta permanent quan els seus fills o filles són adolescents. Ens hem de preocupar per aquest segment de la població tan important com són les mares de Barcelona ciutat?
Ens hauríem de preocupar en el sentit de que, malauradament, tres de cada quatre mares, si l'estadística fos relativament real, no sap què dimonis fer amb la seva angoixa i la seva preocupació davant d'un fill o una filla que creix i que s'està endinsant en un món que li és desconegut. Ens hem de preocupar en el sentit del gran desconcert en el que estan, simplement per estar al seu costat i dir, a veure, has educat fins aquí, podràs continuar educant, però pas que has d'acceptar que és totalment diferent, que no té res a veure amb el que has fet fins ara.
Però això ha passat sempre o ara ho sabem i detectem que hi ha aquest problema a causa dels estudis que es fan?
Hi ha algunes coses de sempre i altres no. El de sempre també cal matisar-ho, que de sempre estem parlant de 3-4 dècades. Abans l'adolescència era una setmana d'escombrar un taller o de preparar-te per entrar a la fàbrica, per la immensa majoria. Però bueno, portem 4 dècades d'adolescència i ha passat sempre en un sentit de, com a mínim, l'adolescència és per experimentar, descobrir. La millor definició que m'han donat mai a mi una adolescència prestat, un adolescent és un explorador reprimit, és un explorador que vol endinsar-se en un món desconegut, sense planer, sense motxilla, i darrere seu té una col·lecció d'adults acollonits que li van dient això, no, vigila, fes, no sé. Això ha estat sempre relativament. Què és el que pot ser relativament novedós? Hi ha moltes matisacions, perquè sempre estem parlant d'adolescències molt diverses i no el mateix, una adolescència, una família amb recursos, estudis i companyia, que una família que no té pràcticament res i que arriba a la nit desesperat a casa. Però, bueno, saltant a les distàncies, sí que hi ha dues o tres coses que són diferents. Una, probablement, l'edat. És a dir, clar, quan jo començava les primeres pares, les mares que tenien una criatura per primera vegada, tenien 23, 24, 25 anys. En aquest moment està molt per sobre dels 30 i pico, s'acosta més als 40, amb la qual ens agafa cansats i grans quan arriba l'adolescència. Però després hi ha un altre component més complexa, que és que l'adolescent es dedica a descobrir, però descobreix un món que és desconegut pels propis adults. És a dir, els pares i mares d'abans podien preocupar-se pel que feien al carrer. Jo m'he dedicat al treball de carrer molts anys. La preocupació podia estar al carrer. La preocupació avui en dia és de què ens hem de preocupar, en quins universos estan, què sabem i no sabem. Requereix una capacitat d'observació i d'escolta i de saber descobrir que a molts pares i mares els descol·loca com dient, ja només em faltava arribar a casa cansat i a sobre tenir que aguantar aquest personatge que no sé cap on va.
I què podem fer? La pregunta és fàcil, la resposta no ho sé. Davant d'aquest sector que està tan pressionat, què es pot fer?
Ja sabeu que a vegades els psicòlegs són més partes.
Exacte. El diagnòstic és clar, el diagnòstic és clar, però on és la solució? Tenim més en compte aquest sector de la població?
La solució, dintre, bueno, hauríem de tenir, òbviament, unes vides menys explotades, és a dir, hauríem de tenir vides que ens donguessin un cert temps per pensar nosaltres el que és més important per conviure, per fer coses en comú, per pensar que, entre altres coses, que el fill no és un fill nostre només, sinó que conviu amb d'altres fills i nosaltres convivim amb altres pares. Hauríem de tenir temps per millorar la nostra condició humana mínima, perquè sense aquesta condició és molt difícil després educar. Però, salvat això, hi ha un principi zero d'aquesta història. La culpa de tot no la tenen els adolescents. Jo, que he dedicat als mons més complicats d'aquest món, sempre la culpa de qualsevol novetat, qualsevol lío delinqüencial, de drogues, de sexe, el que sigui, sempre la tenen els adolescents. I no és cert, no? Hauríem d'anar pensant, descobrir una mica, tenir algun temps per escoltar, per saber què diuen, per descobrir com viuen, per saber com estan, saber què esperen, per saber alguna cosa més de l'escola que no les notes. Hauríem de preocupar-nos d'aquesta història. I després, clar, sempre hi ha dues paraules claus, però que són difícils d'aplicar. Una enorme paciència, perquè et desesperarà tot just quan hagi sonat el despertador i hauràs tingut 50 motius per desesperar-te. Molta, no dosis, i una gran quantitat d'esperança, en el sentit, acaben millorant, però si no els espallem, però... És que els pares i mares ens desesperen dient, no, és que no em fa cas, miri, continuï dient-lo, però i quan em farà cas? Doncs miri, quan tingui 4 anys més, 3 anys més, poc a poc.
Paciència i esperança són dues paraules molt, molt boniques que s'han de posar en pràctica, tot i que a vegades són difícils. Jaume Funes, psicòleg, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i parlar amb la paciència i l'esperança d'aquest sector tan important de la població com són les mares. No únicament les de Barcelona, podríem parlar de les mares de qualsevol ciutat i de qualsevol municipi de Catalunya. Gràcies, Jaume. Bona tarda.
Gràcies. Bon dia. La propera. Adéu.
Ai, les mares, que les han de cuidar. És brutal la pressió que tenen, tant familiar, doncs amb nens i nenes adolescents, edat sempre complicada, també dels seus ascendents i també laboral. Anem cap a la publicitat i després tornem i compta amb aquest anunci. Els sindicats, de cara al pont de l'1 de maig, convoquen vaga on? A les estacions de servei de gasolina. Sí, el lema és, mentre els preus de la gasolina estan pels núvols, els salaris estan per terra. A Catalunya hi ha aproximadament 1.100 estacions de servei. Parlem de gasolina i també de l'increment que hi ha de conductors francesos a la Jonquera. Parlem d'una altra vaga, les biblioteques. I anem a parlar també aquí, a migdia de COPE Catalunya i Andorra, dels robatoris de patinets elèctrics i d'adopcions. Tot això després de la publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tras más de 4 décadas, Guinea Ecuatorial se prepara para recibir a un papa.
Y COPE está allí para contártelo.
Desde Malabo, la capital de Guinea.
Escucha a Ángel Expósito desde África.
A lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en La Linterna.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas, volverte más sapiens y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de hojas.
El 23 de abril es el Día del Libro y en El Corte Inglés lo celebramos ya con un 5% de descuento en nuestra librería, en tienda, web y app.
Para que leer se convierta en tu historia interminable.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Com dèiem, atenció amb aquest avís, s'acaba de produir aquest matí. Els sindicats se convoquen vaga a les estacions de servei de tot Espanya al pont del 1 de maig. Concretament, la vaga és diumenge 30 d'abril des de les 12 del migdia a 4 de la tarda i especialment diumenge 3 de maig, operació tornada durant tot el dia. Demanen desbloquejar el conveni col·lectiu. A Catalunya hi ha unes 1.100 estacions de servei i 12.000 treballadors i treballadores cridats a la protesta. Demanen un increment del salari mínim d'un 2% anual. I ja que parlem de benzineres, els conductors francesos que es desplacen a posar gasolina a les benzineres de la Jonquera han crescut un 22% després del primer mes de la rebaixa de l'IVA als carburants a Espanya. El per què? Fàcil, molt més barat. En Said fa els números.
Entonces, yo vengo aquí porque es más barato la gasolina que en Francia. 66 euros. Y en Francia es más de, no sé, 80. Entonces, es muy bueno venir aquí.
La gasolinera del grup Tramuntana de la Jonquera domina la matrícula francesa. I avui també hi haurà protesta amb una biblioteca de Barcelona, Sarrià, J. Foix de Barcelona, 6:45 de la tarda. I qui farà la protesta i qui la ocuparà? Doncs el comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, format per representants de la Intersindical i la CGT, que denuncien l'adhesió del nou conveni de l'Ajuntament per part del Consorci i l'Administració. Montse Serra, delegada del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques per la Intersindical, explica la petició de treballadors.
I llavors el que hem de fer és aconseguir les millores que volem d'augment de plantilla, uns millors horaris, millors condicions econòmiques i tancar o intentar arribar al millor cor possible, però que de moment l'empresa no ens està deixant negociar, ens venen amb el paquet ja tancat, amb la seva proposta barrada.
Els treballadors anuncien que faran vaga aquesta setmana a les biblioteques coincidint amb Sant Jordi i cada dissabte d'una forma indefinida. I els patinets elèctrics s'han convertit en una eina habitual de mobilitat a Barcelona, però també cada vegada més en un recurs utilitzat per delinquir. Els Mossos d'Esquadra alerten que gairebé un 20% dels robatoris violents a la ciutat ja impliquen aquests vehicles, sobretot perquè faciliten una fugida ràpida i difícil de seguir, Yolanda Canales.
El fenomen no és menor. En només 2 anys la policia ha identificat uns 5.000 lladres que es desplacen en patinet. Parlem, en gran part, de delinqüents reincidents que han adaptat la seva manera d'actuar. Detecten una víctima, sovint distreta amb el mòbil, fan una estrebada i marxen a gran velocitat, sovint per carrers estrets o zones de vianants. Segons explica el sotinspector dels Mossos de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona, Sergi Muñoz, per combatre aquesta nova realitat, la policia autonòmica ha desplegat un dispositiu específic des de març del 2024 amb unitats motoritzades capaces de seguir els fugitius en entorns on els cotxes patrulla no poden accedir. I l'estratègia ja ha donat resultats.
Llavors vam dissenyar un dispositiu que es diu l'Ambreta, i en el qual està involucrat el grup regional de motos de Barcelona. I ens està sent molt efectiu aquest dispositiu. Perquè des del 2024 que vam començar fins ara hem agafat bastants patines ja, hem fet molts detinguts, hem recuperat molts subjectes i diguem-ne fins i tot que estem fent que canviïn una altra vegada a la bicicleta o a peu fins i tot.
L'activitat es concentra sobretot en zones turístiques i espais amb gran afluència, com ara Ciutat Vella o el Front Marítim. Amb tot, la pressió policial, com dèiem, comença a tenir efecte i alguns delinqüents opten ja per alternatives menys visibles, com la bicicleta o desplaçar-se fins i tot a peu.
Parlem d'adopcions. Segons dades del Departament de Drets Socials, l'any passat es van fer 40 adopcions internacionals a Catalunya, 20 menys que el 2024. Si ens remuntem a l'any 2005, és a dir, fa 20 anys, la diferència és abismal, ja que en aquell any es van fer 1.400 adopcions internacionals. És a dir, que en els últims 20 anys han caigut un 97%. Hem escoltat a Elena Lledós, directora de l'Institut Català d'Acolliment i Adopció, Mar Puerto, perquè hi ha aquesta caiguda tan significativa, per què d'aquestes xifres?
Doncs el perquè de tot plegat sembla ser que és perquè els països han anat tancant l'adopció internacional per reforçar la nacional. Ho explica Elena Lledós, directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció.
En temes d'adopció internacional, el canvi és a escala mundial. Als anys 90, inicis del 2000, que hi havia el gran boom de l'adopció i era una via molt habitual de formació de famílies entre països, s'ha anat transformant progressivament, s'ha anat regulant, i al regular-se els països han anat tancant l'adopció internacional per reforçar l'adopció nacional. Llavors, reforcen els seus sistemes socials, ofereixen més suport a famílies vulnerables i, per tant, l'adopció internacional es considera, amb la majoria dels països que abans eren aquesta font d'adopció internacional, és una mesura subsidiària i excepcional només quan no hi ha alternatives locals.
A més, Lledós també afirma que ha canviat el perfil dels infants adoptats.
Ha canviat el perfil dels infants adoptables. Abans eren més petits,
sí,
i ara són també més grans, amb necessitats especials, grups de germans, d'un canvi de paradigma.
Però ha equilibrat el nombre d'adopcions nacionals que es mantenen a la greu baixada que han patit les internacionals. Malgrat aquest lleuger augment de les adopcions dins del territori, els experts com l'Helena asseguren que no és suficient per compensar la davallada de les internacionals.
Però les adopcions nacionals, certament, passem que cada any s'incrementen una mica més. L'any 2025 s'han tramitat 80 adopcions nacionals.
D'acord.
I parlem que l'any 22 eren 64. És un creixement sostingut.
A més, també influeix un canvi social. Cada vegada hi ha més alternatives a l'adopció, com per exemple l'acolliment familiar, que ha guanyat pes en els darrers anys.
I a migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem a l'advocada i coordinadora del Centre d'Adopció i Postadopció CUNE, Consuelo Ibarra. Consuelo, benvinguda i bon migdia.
Bon dia.
Per què considera vostè que hi ha aquesta explicació de que hi hagi una caiguda del 97% aquest segle amb les adopcions internacionals?
Bueno, la causa principal es la mejora de las políticas sociales de los países de origen. En los últimos años, los países de origen de los que han ido viniendo niños en adopción internacional han ido mejorando sus políticas sociales y esto hace que los niños encuentren una medida de protección en su propio país, porque la adopción internacional es subsidiaria. Existe, la adopción internacional es necesaria, hay una infancia desprotegida que aún necesita protección y lo que nosotros estamos trabajando, tanto desde los organismos acreditados como de los diferentes agentes que intervienen en la adopción internacional aquí en España y en Cataluña, es bueno, que las familias que se ofrecen para la adopción internacional acepten características o necesidades especiales, es decir, pues niños más mayores, grupos de hermanos, menores con alguna patología curable o recuperable en nuestro país. Incluso hay algunas familias que están valoradas para aceptar patologías que son más serias o más graves.
Usted me estaba hablando de unas nuevas posibilidades ampliar también a niños más mayores.
Sí, nosotros consideramos que tiene que haber un cambio en el enfoque y en el ofrecimiento que hacen las familias. El perfil de los menores, menores pequeños y con un estado de salud sano, 100%, en adopción internacional no existe, ni en adopción nacional. Todos los niños tienen necesidades especiales, tienen una edad, tienen una historia de vida previa y, bueno, hay que trabajar con las familias por parte de todos los agentes y todas las personas que intervenimos en este ámbito para que, valoren su ofrecimiento a aceptar niños mayores con necesidades especiales, grupos de hermanos. Bueno, tienen que cambiar el perfil el perfil de su ofrecimiento.
Consuelo, si ahora una familia llega al centro de ustedes, a CUNE, y empiezan los trámites para una adopción internacional, ¿qué tiempo medio hay entre iniciar los trámites a recibir ya, en este caso, a un niño o una niña?
Bueno, ellos inician el trámite con el estudio de valoración de idoneidad, que no lo hacen con nosotros, lo hacen con la autoridad central. A nosotros nos llegan ya con este estudio hecho. Generalmente, este estudio tiene aquí en Cataluña tiene un promedio, un plazo de tramitación de unos 8 meses. Y cuando ya tienen el certificado de idoneidad y llegan a nosotros, pues dependiendo del ofrecimiento que hagan, se les da un tiempo medio de tramitación. Si es un ofrecimiento limitado en cuanto a edad, número de menores a adoptar o necesidades especiales a aceptar, estamos hablando de un promedio de unos 4 o 5 años, más o menos. Si es una familia que hace un ofrecimiento o que tiene un ofrecimiento más amplio en cuanto a edad o necesidades especiales, este plazo se puede ver reducido en la mitad.
Es un proceso largo. Es necesario, sí. Pero sí que es un proceso, sí. Es un proceso largo. Sí. Consuelo Ibarra, y por cierto, ¿cree que esta tendencia va a cambiar en los próximos años? Porque ahora prácticamente estamos hablando ya de una cifra muy, muy, pero que muy baja.
Sí, bueno, debería cambiar si cambiamos todos el enfoque, lo que decía antes. Si se trabaja con las familias a aceptar menores con necesidades especiales, y seguimos trabajando para abrir países en donde existe esta necesidad, pensamos que puede cambiar.
Consuelo Ibarra, abogada y coordinadora del Centro de Adopción y Posadopción CUNE, gracias por estar aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra. Gracias.
Moltes gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
I en 9 minuts arriba Esports Cope, cap de setmana sense futbol de primera, però amb molt, amb molt, amb molt de futbol i fins i tot un ascens català que me n'alegro. Joan Ballori, benvingut, bon migdia.
Què tal, Sergi, com anem? Sí, l'ascens català al que et refereixes és el del Sant Andreu, que sí. Puja a primera federació, ho comentarem i amb protagonista avui al programa. Començarem a mirar també ja cap a la jornada de primera divisió que tenim entre setmana. Aquesta setmana es disputa la jornada 33 a primera. De fet, ja s'obre demà, el Real Madrid ha de rebre l'Alavés, el Barça rebrà dimecres al Celta de Vigo. Recordo, el Barça li porta 9 punts a la classificació d'avantatge al Real Madrid. Fermín està treballant amb màscara hivernal, en principi no arribarà per aquest partit contra el Celta. Demà també juga ja el Girona, rebrà el Betis, Mitchell recupera Blin, el tècnic del Girona que ha parlat ja en roda de premsa aquest matí, l'escoltarem també, mentre que l'Espanyol visitarà dijous el Rayo en busca de la primera victòria del 2026 que l'apropi a la salvació. Un Espanyol que ha confirmat que tanca el sector 100 de la grada per rebre el Llevant, per complir ja aquesta secció. Es veuran a afectats 344 seguidors. Al marge del futbol, en bàsquet, el Barça perd a la pista de Lleida, a la Lliga CB 90-80. El Barça, que ja té demà partit del play-in davant de l'Estrella Roja. Si guanya, segueix en competició. Si perd, se'n va al carrer. En hoquei patins, gran notícia també, a Lleida guanya l'Europa Cup. També en parlarem. La ciclista catalana Paula Blasi guanya la clàssica Amstel Gold Race als Països Baixos. I també una altra bona notícia, la Santboiana, parlem de rugbi, es manté a divisió d'honor. Ha patit, però ho ha aconseguit. Sempre ha estat la Santboiana en la màxima categoria del rugbi.
Doncs estarem molt pendent del programa d'avui perquè hi ha molts al·licients. T'escolto, Joan.
Gràcies, Sergi.
Arriba a línia COPE a les 3, l'inici de la tarda, amb Pilar García Muñiz, 3 i 5, Esports COPE, amb Joan Batllori.